Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. La proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
La història explica el que ha passat, la poesia el que hauria de passar. Un tal Aristòtil. Hola a tothom! Comença el Fila Zero. Què tal, com esteu? Soc en Carlos Ribas. Benvinguts al Fila Zero, el programa cultural de Ràdio Palamós. S'acosta Sant Jordi i tots teniu ganes de gaudir d'aquesta festa tan especial que uneix les fulles de les roses i els fulls dels llibres. Doncs avui us parlarem de llibres, i concretament de dos, els que presentarà demà a Palamós, a la llibreria La Gavina, l'escriptora Maria Carme Roca. Es tracta concretament de La Merla Blava, darrera novel·la d'aquesta escriptora barcelonina, una novel·la de ficció històrica en la que descobrim la vida de Catalunya després del setge de 1714. L'altra és un assaig històric sobre les principals abadesses i priores a la Catalunya medieval. En parlarem amb Maria Carme Roca. I després el reportatge del Fila Zero ens portarà a la prehistòria. I és que la revista El Baix Empordà recull en el seu darrer número l'estudi de l'historiador palamosí Gabriel Martín i de l'arqueòleg Xavier Niell sobre les inscripcions prehistòriques que han aparegut a la Vall de Belllloc arran de l'incendi que hi va haver ara fa poc més d'un any. Aquest és el menú del Fila Zero d'avui. Què, preparats per començar? Vinga, una mica de cultura, que és divendres. Som-hi!
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda. A Fila Zero obrim l'entrevista cultural. Coneixem una proposta a través de l'entrevista al seu protagonista.
Aquest dissabte l'escriptora Maria Carme Roca fa una presentació a Palamós. I no una presentació qualsevol, és per partida doble. Dos llibres, La Merla Blava i Abadesses i Priores a la Catalunya medieval. Maria Carme Roca és historiadora i filòloga. Des del 1997 es dedica professionalment a l'escriptura i si hi ha algú prolífic en aquest gènere es podria dir que és ella, perquè ha publicat més de 50 llibres de tots els gèneres, si bé és especialment coneguda per les seves novel·les històriques, literatura infantil i juvenil, i té tots els premis més importants del país. Maria Carme Roca, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, com, molt bé.
Com estem?
Molt contenta de parlar amb vosaltres.
Ho he dit, si hi ha algú prolífic a l'hora d'escriure, jo crec que això de la crisi de la pàgina en blanc a tu ja no et passa.
No, jo crec que no. A veure, mai no diguis mai, diuen, però jo crec que no, perquè sempre, a veure, el problema, i en aquest cas no és un problema, per mi és un avantatge, és que sempre tinc moltes idees i no tinc prou temps per poder-les escriure totes. Vull dir que crec que el problema de la pàgina en blanc no el tinc, si més no per ara.
Sí, no és allò de que molts escriptors diuen, ai, és que potser ara no tinc res a explicar. Doncs no és el cas de la Maria Carme Roca, que per sort doncs, no té aquest problema, i a més, aquest any, amb dos llibres. L'any passat vam parlar amb tu per l'Enigma Colom, i aquest any, vinga, dos llibres que presentaràs demà dissabte a 9:15 a la llibreria La Gavina de Palamós. Si et sembla, anem a pams, anem per la Merla Blava. Hi ha moltes novel·les del 1714, de fet, l'any passat commemoràvem el 300 aniversari, i aquesta, doncs, va més enllà, és del 1715 i descobrim la vida de Catalunya després del setge.
Sí, a mi era un tema, a veure, evidentment, clar que m'interessa el 1714, però hi ha força novel·les, se n'ha parlat molt del 1714, i a mi també m'interessava doncs, saber què passa després, no? com queda, no? Catalunya, especialment després de la Guerra de Successió. I he volgut presentar doncs, aquest panorama, però a través d'una novel·la d'aventures. Perquè La Merla Blava és bàsicament això, és una novel·la d'aventures ambientada en aquest 1715, sobretot així a la Barcelona, que ha quedat destrossada, humiliada, vençuda, però que en canvi la gent, malgrat tot, continua tenint ganes de viure i hi ha un grup de resistència contra els borbònics que intenta doncs, bueno, fer resistir al màxim, que és la Merla Blava.
Aquesta és l'organització antiborbònica, no? La Merla Blava.
Sí, sí, sí. A més, vaig voler posar-li aquest nom d'un ocell una mica com a símbol de llibertat, no? Sembla que de tots els animals, sembla que les aus, per el fet de poder volar, tenen més llibertat que els altres. I bé, ho vaig agafar com a símbol. És inventat, Vull dir, així com tot el que dic d'aspectes històrics i la situació de Barcelona, doncs és totalment real. El que dic de La Merla Blava, doncs és una situació que jo fabulo, que invento, però que, a veure, que podia haver hagut algun tipus d'organització similar, encara que es digués d'alguna altra manera o que no tingués nom.
Ens passava una mica també amb l'Enigma Colom, no? Que tenies un personatge principal i en aquest cas a La Merla Blava tenim a la Caterina, aquesta jove orfa que de petita va ser acollida al convent de Santa Clara i que es veu obligada a refugiar-se a casa dels seus oncles després de que el rei Felip V, aquest rei que ens va estimar tant als catalans, ordenés construir la ciutadella allà on hi havia el convent, i a partir d'aquí, doncs, després de diversos assetjaments, la noia decideix fugir.
Sí, sí, clar, evidentment és una situació insostenible. A veure, la Caterina és un personatge inventat, però hi havia força Caterines, en el sentit que encara que ella no és monja, ella és una minyoneta del convent, però totes les monges van haver d'anar i refugiar-se a casa dels parents que tenien, perquè no tenien convent i van haver d'esperar uns quants anys fins que el rei Felip no els va otorgar que poguessin anar al Palau Reial. Sí, és un personatge inventat, però que podia ser molt bé de veritat.
I de veritat i fins i tot actual, no? Perquè al final aquestes intrigues polítiques que vas enllaçant no deixen de ser també una lluita de defensa dels oprimits i que podria doncs, ser aplicable perfectament als temps que vivim.
Oh, i tant. És que, malauradament, han passat molts anys des del 1715, però és que hi ha coses que encara hem d'estar reivindicant i lluitant. I bé, jo vull pensar que al final ens en sortirem, però sí, hi ha coses que són molt actuals. A veure, en aquell moment era com molt més dur, molt més bèstia, també era una altra època, evidentment, però sí, encara la lluita continua.
Aquesta és La Merla Blava, una de les novel·les que Maria Carme Roca publica i presenta demà dissabte a Palamós, i l'altra és aquesta Abadesses i Priores a la Catalunya medieval, on aquí doncs, enumeres uns personatges femenins importants i representatius de la Catalunya dels segles IX al XV.
Exacte. Sí, aquí, mentre a La Merla Blava... A veure, és una novel·la, ja dic que a més és una novel·la d'aventures i barrejo ficció amb història, Abadesses i Priores és un assaig històric, i aquí el que he volgut és presentar un ventall de dones, a veure, dones molt potents, de dones emblemàtiques, significatives, que van viure en aquests segles, i il·lustrades, perquè això jo també volia que fossin d'aquí, he procurat recollir de diversos convents de la Catalunya del segle IX al XV, I a veure, jo el que dic, tot el que dic és veritat, Així com a La Merla Blava hi ha molta ficció, a veure, si priores, doncs m'he cenyit estrictament a la història, cosa que em costa, perquè la imaginació a mi em pot, però sí, és un llibre de divulgació històrica i no hi ha ficció, tot el que dic és veritat.
Unes persones que van tenir una certa autoritat i poder potent, no?, en la seva època.
Molt, molt. A més, per això jo m'he cenyit a aquesta època, perquè era un moment que encara podien remenar les cireres, per dir-ho així, les abadesses i les priores. A partir del segle XVI i sobretot després del Concili de Trento, que se les va tancar, però literalment, a veure, es va... A veure, el que era la clausura, doncs, es va enfortir molt i elles ja no van poder, doncs, tenir la capacitat d'organitzar el territori, de demanar. De fet, a veure, eren, sobretot fins al segle XII-XIII, estem parlant d'autèntiques senyores feudals. Hem de pensar també que una abadesa o una priora, perquè, a veure, depèn de l'ordre religiós, o eres la que manava més, era una abadesa o era una priora, això depenia, no? Però eren senyores nobles, eren filles de comtes, eren les princeses, i a més no oblidem que en aquestes èpoques tenien servei, tenien esclaves, i que clar, que eren una senyora més.
I qui trobem aquí? Ens expliques, doncs, per exemple, la filla de Guifré el Pilós, l'Emma.
Sí, l'Emma, bé, és una, potser, de les més emblemàtiques. També, a veure, també cal dir que és una de les abadeses que va tenir llarga vida, que ella devia sentir-se còmoda en el paper que li havia tocat ja de ben petitona, perquè el seu pare, ja a Guifré, ja va decidir que seria l'abadesa de Sant Joan. I clar, va fer molt, tota la zona de Sant Joan i venint del Ripollès, vull dir, clar, ella, una senyora feudal total, no? Però, a banda d'ella, a veure, també en trobem d'altres, des de, per exemple, Blanca d'Anglesola, doncs, que era una dona erudita, i també ens trobem amb heroïnes de pel·lícula, que semblen de mentida. Cal dir que aquí, amb el personatge d'Ermetruit, de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, doncs es barreja una mica la llegenda amb la història. Però també tenim dones rebels, com Constança de Peguera, que va atrevir-se a plantar-li cara al mateix rei Ferran II, el catòlic, vull dir que no... Poca dona va acabar empresonada, Vull dir, veure, plantar cara al rei no era una qüestió que fos simple de fer. O també veure a dones així pledejants i una mica manipuladores com Marquesa de Guàrdia, no? O santes, com Santa Maria de Cervelló, que és el personatge que il·lustra la coberta, que és un vitrall que podem trobar a Santa Maria del Mar de Barcelona.
Aquí ens obres les portes als monestirs femenins medievals i, com diem, fins al segle XV, que dius que és fins quan poden remenar les cireres o deixen de remenar les cireres.
Sí.
Què passa a partir del segle XV amb aquestes dones importants?
A veure, de mica en mica, clar, van lluitar molt, perquè m'he trobat amb moltes abadeses d'aquesta època, del final del segle XV, que lluiten per preservar, doncs, l'autonomia, per dir-ho així, del seu monestir, el poder que tenien de segles i que, en canvi, cada vegada... A veure, pensem, per exemple, que al segle XI una abadesa podia anar amunt i avall, a cavall, i que anava, viatjava i que tenia una llibertat molt àmplia. Al segle XV ja no. El cardenal Cisneros, sobretot, doncs, va fer una reforma que ja les va anar tancant. Fins i tot, a ordres religiosos, podien ser les benetes, les benedictines, que no era un ordre de clausura. Llavors, elles no havien escollit la clausura. Se les va tancar cada vegada més. I ja des del XVI, des de... el segle XVI amb el concili aquest de Trento, és que, bueno, va ser fulminant, I llavors, clar, a mi ja, tot i que, a veure, no diré que no passin coses interessants, però ja la capacitat que tenien d'organitzar-se a tots nivells en èpoques pretèrites, a partir del XVI ja no hi és, i per això dic, bueno, ja parlaríem d'una altra història. Però ja és molt més, ja és tot com més uniforme, ja no trobem personalitats tan singulars com trobem en aquestes èpoques passades.
Mm-hmm. Abadesses i priores a la Catalunya medieval és un dels dos llibres que Maria Carme Roca presentarà demà dissabte a Palamós a la llibreria La Gavina, 8:45. L'altre és La Merla Blava, com explicàvem al principi. Per què dos llibres, Maria Carme?
Ah, bé, això ha estat... A veure, no és que els hagi fet tots dos alhora, Anem a pams. Era un... El de les abadeses va sortir aquesta tardor, el que passa que encara està viu i encara aquestes abadeses són feineres i anem fent promoció, i l'altre ha acabat de sortir, la Merla Blava, que a més ha sortit amb molta empenta i amb moltes ganes de volar, perquè fa poquets dies m'he assabentat que ja està per la segona edició. Vull dir que molt contenta. Però ha estat, ja dic, que casual, i en aquest cas doncs, a la llibreria La Gavina doncs, em van oferir de la possibilitat de dir, doncs va, presentem les dues.
Com diem, no és la primera vegada que vens a Palamós, vull dir, ja et vam tenir aquí per l'Enigma Colom, un lligam doncs, que tens amb el nostre municipi també.
Sí, oi tant. A més, jo estimo molt l'Empordà, també, i tinc una novel·la dedicada, Escollida pels Déus. En aquest cas era l'Empúries Grega, però jo tota la zona de l'Empordà, el Baix i l'Alt, jo me l'estimo moltíssim, sóc barcelonina, però sempre tens passions determinades per altres llocs i l'Empordà n'és un.
Quan mirem, doncs, per exemple, per fer recerca de qui és Maria Carme Roca, una de les frases que primer surten en els buscadors d'internet és autora de 50 novel·les.
Sí, bé, a vegades és d'aquestes coses que són una mica, bueno, ho podríem dir com un reclam, no? Però és veritat, vull dir, no és que hi ha vegades que es diuen coses una mica o que s'inflen. No, no, La Merla Blava és el meu llibre número 50.
Déu-n'hi-do, ho dic perquè normalment la gent s'hi està, hi ha tot un procés a l'hora d'escriure.
Sí. No, sí, no, clar, a veure, jo hi dedico moltes hores, jo faig molt poques vacances, jo els caps de setmana m'escric. A veure, tinc la sort que he convertit la meva passió en la meva feina, i això, doncs, m'encanta. I a part que, a veure, sí que tinc imaginació, que, bueno, gaudeixo molt jo escrivint, i llavors, esclar, em surt amb facilitat, i m'encanta. També veure, he de dir que hi ha llibres que hi he de dedicar molt temps perquè són llibres més extensos, i després també entre aquests 50 també tinc contes infantils que un cop tens la idea clara fas més via perquè és més curtet, perquè hi ha il·lustracions i això, vull dir que a veure, aquí hi ha de tot una mica. Segurament, per exemple, fer 50 Enigmes Colom no ho hauria pogut, això és evident, però llavors va repartir, vull dir que tinc un ventall força ampli.
En tot cas, se't considera experta en bestsellers històrics del nostre país, i jo em pregunto, què és el que té la història que t'atrapa tant?
A mi la història, bueno, clar, ja m'ha agradat de sempre, de fet, jo sóc historiadora i això és una cosa que et pesa. A mi m'agrada molt, i a més m'agrada saber de la nostra història. I he de dir que, a veure, que quan jo estudiava història, vull dir, bueno, encara vivia a Franco, vull dir que, clar, que jo feia en castellà i em vaig haver d'estudiar la història dels Àustries i dels Borbons. Però després jo, com a persona, he tingut la meva inquietud de saber de la nostra història. I fer escriure una novel·la històrica em permet primer poder aprendre què va passar. I per això me'n vaig a totes èpoques, a èpoques diverses i a llocs diferents, però d'aquí, de casa. I no treu que també tinc alguna novel·la que està ambientada a altres parts del món, vull dir que... Però jo crec que és això, jo crec que és important que sabem què va passar, sabem d'on venim per saber on anem. I la novel·la històrica doncs permet d'una manera amable, no com un llibre d'història, que és més pot ser feixuc, doncs donar a conèixer què ha passat en temps passats.
Ara que estem en un moment important pel país, cap on anem, sí. Maria Carme?
Cap on anem? A veure, això sempre és una sorpresa. Jo sé cap on vull anar. Vull dir, el meu desig, doncs, és a veure, no me n'amago. Jo tinc ganes que Catalunya, doncs, sigui independent. No, és el meu desig, i amb el ben entès que, com sempre ha sigut, Catalunya, una terra d'acollida i oberta. Però m'agrada molt allò de dir, a veure, això és casa nostra, nosaltres tenim un estat, i després amb el màxim de bona convivència per tots els veïns. Si això ho aconseguirem, bueno, depèn de tots.
Pot ser que d'aquí uns anys miris enrere i facis una novel·la històrica sobre el que estem vivint ara.
També, i tant, sí, perquè clar, ja te n'adones, sobretot quan, clar, penses, només a la que passen 5 anys ja veus que hi ha una evolució i un canvi. I des del meu punt de vista, tant de bo que puguem dir que ja aquesta etapa s'ha superat i que sigui un temps passat, jo, vaja, és un desig meu, jo no em vull morir sense veure-ho. Però clar, ja no depèn de mi només, és això, depèn de tots. I jo també vull pensar que si volem, podem, eh?
Aquest és un missatge positiu i que a més s'ha demostrat que al final, si estem on estem, sí, és també doncs, perquè la gent ha sortit al carrer. I com dius tu, no depèn només de nosaltres, però ja s'han fet passos de gegant que probablement, si ens ho diuen 5 anys enrere, no ens ho hauríem ni cregut.
No ens ho creuríem. No, i a part que a veure que... jo crec que és que no hi ha una volta enrere. No sabem on anirem a... clar, no podem preveure tampoc el futur i poden passar moltes coses, però que no hi ha una volta enrere jo crec que no, perquè el canvi ha sigut tanta gent al carrer, tanta gent demanant-ho, això té molt de pes.
D'aquí uns dies m'imagino que tens una data marcada en el calendari que és Sant Jordi?
Sí, sí, és una data important, és una data, bueno, jo sempre penso que és una festa, molt maca, això de juntar les fulles de la rosa i els fulls dels llibres, doncs em sembla que és una cosa molt, molt maca i només cal veure com es queden doncs, els estrangers quan venen per aquí i ho descobreixen, sí, aquesta festa, i jo la visc amb il·lusió. Si bé s'ha de dir que s'ha desvirtuat una mica, i ara parlo, en aquest cas, parlo del meu poble, de Barcelona, que clar, que veus que hi ha molt personatge mediàtic i estrafolari que bé, que també signa llibres que no ha escrit ell. Però bé, sí, això sí que és una cosa que... Bé, és d'aquelles taques que dius, ai senyor, però bé, si la gent compra aquests llibres, bé, mira, les editorials si els venen estaran contents.
Et trobarem signant llibres a algun lloc?
Sí, sí, bé, en aquest cas, a veure, depenc de les editorials, en aquest cas de la Galera i de Base, que són on he publicat ara la Merla Blava i les Abadeses, perquè sempre per Sant Jordi el que vens és la novetat, els últims llibres que has publicat. I seré a Barcelona, vull dir que no perquè no m'agradés estar als llocs també, però aquell dia em toca ser allà i sí, avui mateix m'he passat per els llocs on he d'estar, doncs bueno, estaré parlant amb la Catalunya, diferents llibreries i bé, tot el dia d'una banda a l'altra, però acabes fent pols, però molt
bé. Ja pots anar fent una mica de flexions amb els braços per això de signar
sí,
llibres.
Bé, a veure, de vegades, mira, hi ha una... No et pensis que cada vegada el que... Que això, a veure, és allò que diem, és aquella sonata taca negra, La tendència és fer selfies. Vull dir que, clar, que la gent es vol fer un selfie amb tu. No, i llavors dius, home, jo sóc aquí per signar llibres.
Tot ha evolucionat, tot ha canviat.
Tot. No, però a veure, també signem llibres, també. Ara, bromes a banda, també, sí, la veritat. I tant de bo, doncs, que la mà, doncs, em faci mal d'assignar-ne molts, tant de bo.
En tot cas, Maria Carme Roca la trobarem demà dissabte a Palamós. Qui vulgui que li sigui aquests dos llibres, doncs pot anar a la llibreria La Gavina a partir de 8:45 del vespre presentant aquests dos llibres, La Merla Blava, aquesta novel·la en què Maria Carme Roca ens descobreix, amb una novel·la de ficció històrica, la vida de Catalunya després del setge de 1714 i després l'assaig històric sobre abadesses i priores a la Catalunya medieval. Maria Carme Roca, moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres. Sempre és molt interessant conèixer una mica més d'on venim i cap on anem i doncs, felicitar-te també per aquesta activitat frenètica que tens amb aquesta passió de la literatura al nostre país.
Moltes gràcies, eh? Un plaer estar amb vosaltres i jo encantada de ser a la Gavina de nou.
Que vagi molt bé, Maria Carme.
Adéu-siau. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. La proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas. El reportatge del Fil a Zero, una mirada en profunditat a tot allò que té a veure amb la cultura a casa nostra.
La revista del Baix Empordà recull en el seu darrer número l'estudi de l'historiador Gabriel Martín i de l'arqueòleg Xavier Niell sobre les inscripcions prehistòriques que han aparegut a la Vall de Belllloc arran de l'incendi que hi va haver ara fa poc més d'un any. S'han localitzat diferents gravats prehistòrics en pedra que fan pensar que a la vall hi va haver un poblament estable durant centenars d'anys. Avui farem un exercici retrospectiu al Fil a Zero en el seu reportatge i ens anirem molt i molt lluny en el temps. En aquestes troballes interessants a nivell arqueològic que ens expliquen una mica d'on venim. Ens anem cap a la Vall de Belllloc i cap a la prehistòria. Març del 2014, un dels episodis més trists de l'any passat. Un incendi forestal crema el pulmó de les Gavarres i afecta considerablement la Vall de Belllloc. Dins la mala notícia que suposa patir un incendi forestal com el que hi va haver fa un any a les Gavarres, la desgràcia també ha servit, en aquest cas, per posar al descobert una sèrie d'elements patrimonials que la vegetació tenia amagats. Més d'una vintena de troballes a la Vall de Belllloc que incrementen d'una manera molt notable el cens d'elements megalítics d'aquesta zona. Escoltem l'historiador palamosí Gabriel Martín, un dels investigadors que ha coordinat la recerca.
Clar, què va passar amb l'incendi? Doncs ens va netejar tota aquella massa vegetal que cobria tota aquella terra i ens ha permès accedir a espais, a vessants de muntanya, diguem, a sortint rocallosos, que abans no hi podíem accedir per l'espessor del bruc, l'espessor de la massa vegetal que teníem. No només això, sinó que a pocs metres realment no podíem veure bosc. Ara la cosa ha canviat.
En el seu darrer número, la revista del Baix Empordà recull els resultats de la feina realitzada per Gabriel Martín i l'arqueòleg Xavier Niell. Entre les noves descobertes destaquen les de les feixes d'Arenys i Can d'Orca, tots dos a Palamós. El primer revela l'existència d'una cavitat que podria haver estat un abric sepulcral i el segon recull un dels conjunts de pedres amb gravats més complexos i interessants de tota la vall. També destaca la troballa del Paradolmen de Canyadell, i molt especialment els alineaments de Can Baraca, també a Palamós, ja esmentats l'any 1957 per l'historiador calongí Pere Caner, però que ara han quedat ben al descobert. Gavi Martín situa el conjunt com un referent a nivell europeu.
Estem parlant d'un monument megalític ja no únic al Principat, sinó que estem parlant ja a nivell europeu, que hi ha molts pocs exemples. Són els alineaments de les pedres dretes de Can Baraca. I és molt espectacular, molt curiós, perquè estem parlant d'una sèrie de pedres dretes, bàsicament són menhirs, tots alineats, són menhirs aquests en forma d'esteles, estaliformes, que trets justament d'una pedrera que hi ha uns pocs metres més amunt, i veureu que formen com unes alineacions perfectes a mig del bosc, tot i que amb el temps alguns han caigut, s'han tombat o s'han inclinat una mica.
Curiós que darrere d'una mala notícia com és la de patir un incendi forestal, la desgràcia també serveixi per posar al descobert una sèrie d'elements patrimonials que la vegetació tenia amagats. No deixa de ser també paradoxal que sí que vingui tot arran del foc, probablement va ser el primer dels grans descobriments que es van fer a la prehistòria. Les troballes megalítiques a la Vall de Belllloc estan publicades en el monogràfic que la revista del Baix Empordà ha dedicat als monuments megalítics de la comarca.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa, amb Carles Ribas.
Abans d'acabar el Fila Zero, recordar-vos que demà dissabte a partir de les 4 a la Gorga, 20a mostra de corals infantils i juvenils de Palamós. A través d'un munt de cançons es farà un recorregut per històries marineres mai explicades. Sota la direcció de professors de les escoles de primària de Palamós i amb protagonisme dels grups escolars de primer de les escoles de primària de Palamós. Recordeu que té taquilla inversa a benefici de Càritas Interparroquial de Palamós. I també demà dissabte, a partir de 2:15 del vespre, segon concert a la plaça Catalunya de Palamós del cicle de folk que s'ha programat pels dissabtes d'aquest mes d'abril. Podeu venir a ballar folk, música en viu, en aquest cas amb la banda B de Boix. Fins divendres que ve, amb més cultura, des d'una posició privilegiada, la que ens dona la Fila Zero. Bon cap de setmana a tothom!
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda.